Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Àrac t'ofereix aquest espai.
Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea han confirmat avui formalment l'elecció de Luis de Guindos com a nou vicepresident del Banc Central Europeu. L'encara ministre d'Economia ha comparegut en roda de premsa i ha dit que dimitirà del seu actual càrrec, tot i que ni ell ni Mariano Rajoy han concretat quan.
Mi dimisión tendrá lugar en los próximos días, no tengo usted la más mínima duda.
No va a ser, por supuesto, cuestión de un mes, ¿eh? Y bueno, les voy a repetir, tengo que hablar con el presidente de gobierno y yo no sé ni quién me va a sustituir, con lo cual me adelanto a alguna pregunta que voy a tener. Ni me ha pedido asesoramiento, porque además yo no soy nadie para asesorarles, eso lo tienen que plantear ustedes al presidente de gobierno. Pero vamos, que va a ser en un brevísimo plazo de tiempo.
No entremos, será más adelante.
Recordem que l'elecció de Guindos es produeix després que ahir el seu principal competidor, Philip Lane, es retirés de la cursa, tot i que les crítiques que havia rebut de Guindos pel seu perfil polític, en aquest cas el Parlament Europeu, apostaven per Philip Lane. Avui el ministre ha restat importància a aquest fet.
Yo era el tecnócrata del gobierno español. No me he presentado ninguna vez a ninguna lista electoral y ahora, sin embargo, pues soy el político. Bueno, bien. Yo creo que seguramente no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Y después vuelvo a repetirle, ¿no? Es decir, que la señal que se va a pasar en relación con el tema de mi división podrá claramente de manifiesto la importancia que yo siempre le he dado a la independencia. Esto de la independencia, no independencia, si uno está políticamente, pues lógicamente contaminado o no contaminado, creo que es un tema bastante, bastante subjetivo, ¿no? Fueron los políticos los que otorgaron la independencia a los bancos centrales, ¿no?
Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem tot seguit amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín, que avui l'hem de situar a Manchester. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, benvingut al programa. Avui, professor, vostè ha estat bastant crític a través de les xarxes amb la candidatura de Luis de Guindos. Diu que el fins ahir contrincant Phil Lane tenia millor currículum. I és que, entre altres coses, Lane és doctor, entre altres, per Harvard. Per què, doncs, Guindos ocupa el lloc? Per què ha estat triat de Guindos si té un millor currículum Philip Lane?
A veure, em deixes fer dues prèvies perquè així s'entendrà millor la meva resposta. Primera, les decisions del Banc Central Europeu les prenen dues institucions diferents. Una és el comitè executiu, que són 6 persones, el president, en aquest cas el Draghi, el vicepresident, que és un senyor que es diu Víctor Constancio, que és el que dimiteix ara perquè se li acaba el termini, i que és portuguès, i després hi ha l'economista jefe, que ara mateix és una persona de Bèlgica, i després 3 vocals, que són un francès, un alemany i un de Luxemburg. ¿Vale? Després hi ha una institució una mica més gran, que és el Consell de Govern, que són aquestes 6 persones, i els presidents de tots els bancs centrals, o els governadors de tots els bancs centrals de la Unió Europea, que són 19. ¿Vale? L'any 2004, els 4 grans països, Espanya, Alemanya, França i Itàlia, van acordar que en el grup de 6, el comitè executiu, sempre hi hauria un representant d'aquests 4 països. Mm-hmm. Sempre hi hauria un italià, un espanyol, un francès i un alemany. Això no va, diguem, va deixar de ser cert, va deixar de ser cert l'any 2012, quan se li va acabar el termini a l'espanyol que hi havia en aquell moment, que es deia José Manuel González Páramo, i no va ser substituït per un espanyol. Per tant, des de l'any 2012, Espanya no té un representant, malgrat que hi havia un acord que des de l'any 2004 en el qual sempre hi hauria un dels 6 grossos, sempre seria un espanyol, igual que un francès, un alemany i un italià. Per tant, aquest és el punt número 1. Punt número 2. El Banc Central Europeu, vale, es dedica bàsicament a fer dues grans coses. La primera és a decidir la política monetària. Molt concretament, a decidir els tipus d'interès. Recordeu que sempre parlem, quan hi ha una crisi, el Banc Central ha de baixar els tipus d'interès perquè d'aquesta manera la gent així serà més barat comprar cotxes amb crèdit, i el comprar cotxes, diguem, crearan lloc de treball en el sector automòbil, i els treballadors del sector automòbil compraran carn, i així es reactivarà tota l'economia. Estem d'acord? Mm-hmm. Això s'anomena política monetària. I, per altra banda, està encarregat de la política financera, és a dir, regular els bancs. Ha de decidir si els bancs han de tenir més capital, menys capital, si poden obrir sucursals, menys sucursals, etc, etc. Estem d'acord?
Sí.
Aleshores, des dels anys 70, recordeu, els que tingueu la meva edat, recordareu que als anys 70 hi havien inflacions per tot el món de 15-20%. Els preus pujaven un 10, 12, 15% a l'any. Era una borrada.
Sí, sí, jo ho recordo.
Sí. O sigui, una cosa estratosfèrica. I en aquell moment els economistes van veure que el problema era que els bancs centrals depenien del govern. És a dir, quan s'aprovaven les eleccions, el govern, diguem, el Rajoy, trucava al president del Banco d'Espanya, que en aquell moment és el que feia la moneda d'Espanya, i li deia, oye, baja los tipos d'interès perquè així se reactiva l'economia i així, si, diguem, arribarem a les eleccions amb molta ocupació i així podem guanyar les eleccions. I com que el Banc Central era part del govern, el governador del Banc Central ho havia de fer. I això, fet a tot arreu del món, el que acabava passant era que les inflacions, la inflació a tot el món era altíssima. I els economistes van recomanar que, per aturar aquella bogeria, el que havien de fer era que els bancs centrals passessin a ser independents.
Mm-hmm.
Això que deia ara el de Guindos a les declaracions que heu posat, que deia, fueron los políticos los que otorgaron la independencia. Bueno, els polítics recomanats pels economistes, perquè van dir, si voleu acabar la inflació a tot el món, heu de fer això. És a dir, que quan truqui el Rajoy i li digui, escolti'm, baixi els tipus d'interès perquè vull guanyar les eleccions, el senyor del Banc Central no li agafa el telèfon. Diu, no, vostè a mi no em pot trucar, jo sóc una institució independent. I aleshores, diguem, aquest és el context en el qual s'escull els membres, els diferents membres del
Banc Central Europeu.
Sí. De les dues institucions que he mencionat ara. Estem d'acord?
Sí.
Tot això què vol dir? Que el perfil que millor... per cert, una altra cosa, abans, una altra prèvia. També arran de la crisi de l'any 2012...
Sí.
S'ha escrit un llibre, que de fet vam parlar l'última vegada que vam estar aquí, un llibre d'un senyor que es diu Charlie Kalomiris, que deia que el gran problema de la crisi financera de l'any 2009, 2010, 2011, 2012, aquesta crisi financera ha estat que els reguladors depenien massa dels bancs i no feien regles que protegien els consumidors, sinó regles que protegien els bancs. Tot això què vol dir? Per què ho dic tot això? Doncs bé, perquè des del punt de vista econòmic, des del punt de vista ideal, seria bo que aquests representants que us he mencionat abans, els sis que estan al comitè de govern, més els altres, que, diguem, els directors del Banc Central que estan en el Consell de Govern, doncs tot això, tota aquesta gent, haurien de no tenir pressions polítiques, haurien de ser independents. I és per això que, i sobretot, per una banda, no haurien de dependre del senyor Rajoy, dels senyors polítics, i per altra banda, no haurien de dependre dels bancs. És a dir, que no et pugui trucar el senyor Oliu del Banc Sabadell i dir, escolta, fes-me una regulació que em vagi bé a mi. O que no et pugui trucar el Rajoy i digui, escolta'm, no subas los tipos de interés porque tenemos España tiene una deuda muy grande y, hòstia, si pugeu els tipus d'interès ens fotereu. M'entens?
Mm-hmm. Sí, sí.
Llavors, amb aquest context, fixeu-vos que el perfil idoni perquè sigui una persona del Banc Central són gent que ni ha estat en política ni ha estat al sector financer. I és per això que Phil Lane és un professor... Era professor, diguem, és doctor de Harvard, té una educació brutal, però a més ha sigut professor a Columbia, a més ha sigut professor al Trinity College a Irlanda, fixa't que no depèn de cap partit polític, i per tant responen al perfil del que els economistes dirien que és un bon governador del Banc Central. Per exemple, la Janet Yellen, la que fins ara era la presidenta de la Reserva Federal, que seria l'equivalent americà del Banc Central Europeu, fixa que era una professora de Berkeley. Mm-hmm. I el seu antecessor, Ben Bernanke, era un professor de Princeton. Són gent que no són de cap partit polític, que quan els truca el president del govern els diu, senyor, vostè qui és? Vostè a mi no em pot trucar per dir-me que passi coses, jo sóc independent. I per en aquest sentit, el perfil de Phil Lane és molt més, diguem, des del punt de vista de la imparcialitat econòmica, és molt superior al del de Guindos per dues raons. Primera, perquè el de Guindos ha estat ministre d'Espanya, i segona, perquè el de Guindos ha estat president de Lehman Brothers. És a dir, les dues coses que no ha de tenir un governador o un subgovernador o un vicepresident del Banc Central, les té el de Guindos. És a dir, a partir d'ara, quan diem independent, el que volem dir és que a partir d'ara, quan el senyor Rajoy el truqui, que el trucarà, perquè el Banc Central Europeu ara ha de seguir la política monetària dels Estats Units, s'ha acabat la crisi, els tipus d'interès han de tornar a pujar a 3-4%, estan a zero. Abans de la crisi estaven a 4% i han baixat per culpa de la crisi. Ara han de tornar a pujar. Però fixa't que els països que estan molt endeutats, si tu tens un deute molt gran i els tipus d'interès són zero, doncs mira, no passa res. Però si tu tens un deute enorme i els tipus d'interès són el 4%, hauràs de dedicar una quantitat tan ingent de diners només a pagar interessos que això t'arruïnarà l'economia. Per tant, quan comencin a pujar els tipus d'interès, el senyor Guindos rebrà trucades del Rajoy i li dirà, oye, no os paséis que nos estáis arruinando. Mm-hmm. I aquí és on el govern, aquí és on el senyor de Guindos li hauria de dir, escolta, ¿y usted quién es? ¿Usted por qué me llama? Usted no puede llamar a la gente del Banco Central Europeo. Perquè som independents. I la pregunta és, ¿ho serà? Li dirà, senyor Rajoy, ¿usted no me llame? Jo no ho sé, però clar, si han sigut part del mateix govern, doncs, hòstia, a mi se'm fa difícil pensar. Sí. I quan faci una regulació a favor dels bancs o en contra dels bancs, una regulació que perjudiqui els bancs, els seus companys, que quan van arruïnar Lehman Brothers, ell va passar a la política, però hi ha d'altres que van seguir els bancs, els seus amics, els seus subdirectors, tota aquesta gent segueix els bancs. Quan els truquin aquests i diguin, oye, por favor, no passeu aquesta regulació perquè ens perjudica, ell què farà? Entens? És en aquest sentit que és dolent que una persona que ha estat en el sector financer i a la vegada una persona que ha estat a la política és perjudicial. Ara, dit això, no és l'únic. No és l'únic. Molts dels que històricament han treballat al Banc Central Europeu han tingut el mateix problema. El Jean-Claude Trichet, que és l'antecessor del Draghi, recordeu que era ministre de Finances de França. I el Draghi mateix havia treballat a Lehman Brothers. Havia treballat també al sector... al Goldman Sachs. Que va tenir aquell problema amb Grècia i tal. És a dir, que Europa, diguem, se salta una mica la regla aquesta que de la independència. I es regeix més pel que deia al principi. Escolta, això és un joc de cadires, ara toca un alemany, ara toca un espanyol, ara toca un italià, i el que cal és que, diguem, entre tots pastalegem una mica i tots els governs estan contents, que no pas el que és realment seria bo per l'economia, que és, diguem, 6 persones absolutament independents de la política i absolutament independents del sector financer. El de Guindos, lamentablement, malauradament, és part d'una tradició europea que jo crec que és nefasta, però que, diguem, és la manera com està construïda aquesta Europa, el pastaleig, diguem, totalment esquena dels votants, els representants dels votants, el Banc Central, perdona, el Parlament Europeu, sabeu que va dir, Guindos no.
El Parlament Europeu apostava a Philip Lane.
Aquest senyor, el que té el millor currículum, ens ha agradat més, per tant, recomanem el Phil Lane. I com sempre passa a Europa, que una cosa és el que diu la gent, o diguem, els diputats escollits per la gent, i l'altra cosa és el que diuen els despatxos. Tant, a Europa, diguem, ja sabem que fa temps que més que una democràcia és una despatxocràcia, perquè qui mana no és el poble, sinó qui mana són els despatxos, i l'episodi aquest del de Guindos n'és un, diguem, només un exemple, del que passa en tantes altres circumstàncies.
Parlem de casa nostra, canviem de qüestió
i de la bona marxa de la indústria catalana després de saber que, saber-se que hi ha hagut un nou rècord en les exportacions. Durant el 2017 van augmentar un 8,7%, mentre que l'any passat ho van fer només un 2%. I també hi ha hagut bones notícies pel que fa a, a importacions, que han marcat un nou màxim històric en incrementar-se fins al 10,5%. Ara que parlàvem del de Guindos, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, deia a principis d'any que el procés havia fet perdre 1.000 milions d'euros de l'economia catalana, però segons aquestes dades, Catalunya ha estat, atenció, la comunitat autònoma que més ha aportat al creixement de les exportacions. Com s'explica això, professor?
Doncs mira, exactament per el que hem dit abans, perquè el Guindos no és independent. Ell diu que ell era el tecnòcrata del gobierno, però clarament es va apuntar de seguida al que va ser la propaganda oficial que deia que el procés havia arruïnat l'economia i que això havia fet baixar el PIB i que això havia fet aturar i que la fugida massiva d'empreses i tota aquella catàstrofe que van dir que passava el mes d'octubre. Ara ja comencem a veure les dades. Jo el primer dia, recordeu, ja vaig dir que tot allò era propaganda, que no era veritat, que no ens deixéssim enganyar, que l'economia no anava tan malament, ni s'enfonsava, ni res de tot això, que l'únic que havia passat és que les empreses havien canviat la seu, però els treballadors de la Caixa, tots els treballadors de Caixa, seguien tenint la mateixa feina al mateix lloc. I per tant, tot allò era una farsa, una propaganda oficial, i el que el ministre de, diguem, d'Economia surti a dir que això ens ha costat 1.000 milions d'euros, bé, el que podem fer és mirar-ho. Un cop ja surten les dades, sabeu que les dades econòmiques tarden temps, però ara ja tenim les dades del 2017, ja tenim les dades del tercer, de l'últim trimestre, del quart trimestre del 2017, que és quan ha d'haver-hi el referèndum, i veiem que el producte interior brut va créixer més el 17 que no pas el 16, va créixer més a Catalunya que no pas a Espanya, i avui surten les dades de les exportacions. I les dades també són estratosfèriques, són les exportacions més altes de la història de Catalunya, s'ha batut el rècord per 5è any seguit, les exportacions, que ja eren altes l'any passat, han pujat més del 8% en un any. I és que, és més, si mireu a través dels diferents trimestres del 2017, el creixement de les exportacions del primer trimestre va ser un 3, el segon va ser 3,1, el tercer va ser un 4,1 i el quart 4,8. El quart, que figurava que era el desastre, que tot havia de baixar, doncs no, molt més alt que tots els altres trimestres anteriors. Per tant, per què el de Guindos va dir allò de que havia costat 1.000 milions? Doncs no ho sabem, clarament, perquè estava fent propaganda, cosa que demostra que no és independent, però diguem, les dades el contradiuen. I aquestes dades són molt importants, més enllà ja del procés, o si de Guindos menteix o no menteix, perquè les exportacions, diguem, són un senyal de que el teixit productiu del teu país és bo. Les exportacions, quan tu vens a l'exterior, estàs competint amb tothom. Les empreses catalanes de la química o de la maquinària industrial o del que sigui que estan venent a l'exterior competeixen amb els xinesos, amb els coreans, amb els americans, amb els alemanys. I el fet de que diguem, les exportacions cada any vagin pujant vol dir que s'estan fent les coses bé, que les empreses catalanes, que els treballadors catalans, que aquesta gent que fa productes químics, que és l'exportació número 1, maquinària industrial, que és l'exportació número 2, tota aquesta gent que està en aquests sectors ho estan fent bé, perquè són capaços de competir amb el que fins fa poc semblava que era impossible de competir, que era competir amb els asiàtics. De sobte, en un món on els xinesos produeixen el mateix que nosaltres i tenen uns salaris ínfimament, diguem, molt inferiors als nostres i tenen uns nivells educatius brutals i, per tant, treballen més barat, treballen més i ho fan millor que la resta del món i estan aconseguint prendre les exportacions a tot el món, doncs en aquest context resulta que les empreses catalanes cada dia exporten més. I això és molt i molt bo. És una demostració de que les empreses catalanes són competitives, de que l'economia és atractiva, i, per tant, que, diguem, d'alguna manera, aquestes empreses i el seu entorn, els treballadors, els educadors que generen les capacitats que tenen aquests treballadors, tot això més o menys funciona bé, i això és el reconeixement internacional de que això és bo. I l'última cosa és que és molt important recordar que això està passant a la indústria. La indústria, en general, té salaris més elevats que no pas els serveis. O sigui, no és un boom del turisme. El turisme, normalment, hi ha salaris molt baixos, amb gent que té poc nivell educatiu, i, per tant... I, a més, és una cosa molt volàtil. El turisme pot anar molt bé, com anava a París, i en dos atemptats terroristes, i pum, cau en picat. O desapareix de les costes de l'antiga Iugoslàvia per culpa de la guerra, o de les costes del nord d'Àfrica per culpa de les manifestacions de fa uns anys. El turisme és molt volàtil. Les exportacions industrials són molt més sòlides i amb els salaris molt més elevats que no pas el turisme, i, per tant, és bo pels ciutadans de Catalunya que treballen en aquest sector, que treballen en els sectors industrials, és bo que la indústria no només no desapareixi, que és el que s'estava dient, molts deien la indústria desapareixerà perquè els xinesos i els asiàtics ens la robaran, no només no està desapareixent, sinó que està pujant. Catalunya, que havia estat una gran potència industrial i que s'havia desindustrialitzat bastant en les últimes dècades, doncs sembla que la força de la indústria torna, i això ho hem de celebrar perquè és una grandíssima, grandíssima notícia pels ciutadans, pels treballadors i pels empresaris d'aquest país, perquè la indústria, diguem, és més sòlida que no pas altres sectors de l'economia.
Abans d'acabar, professor, deixi'm preguntar-li, en aquest cas, i canviant de qüestió, sobre les ONG. Continua el degoteig i polèmica al voltant de les ONG, en aquest cas la branca britànica del Oxfam, ara investiga 26 nous casos de presumpte abús sexual després d'admetre, ja la setmana passada, que diversos cooperants van contractar prostitutes després del terratrèmol d'Haití l'any 2010. Un fet que situen de nou les ONG en el punt de mira. És una qüestió que vostè, professor, coneix bé. De fet, fa una mica més de 10 anys va crear la Fundació Umbele i ha estudiat tota aquesta qüestió. Diu que, per exemple, que l'ajuda al desenvolupament ha estat un fracàs monumental i que no hi ha evidència que hagi tingut un impacte gaire positiu. De fet, assegura que l'ajuda ha estat més aviat perjudicial i que els països que han rebut més ajuda és on les coses han anat pitjor, professor.
Sí, hem de distingir dues coses. Primera, una cosa és l'ajuda al desenvolupament, l'ajuda que ve dels països rics, sí, i que bàsicament anem als països pobres, els hi diem el que han de fer. Vosaltres necessiteu fer pous d'aigua, o vosaltres necessiteu saber curar la malària, o necessiteu escoles o infraestructures, hi ha moltes ONGs que van allà, i els hi diuen què han de fer per fer-se rics. Això s'anomena ajuda al desenvolupament. El cas que mencionaves tu és un altre tipus d'ajuda, que és l'ajuda als desastres, desastres naturals o desastres creats per l'home, com serien les guerres. L'ajuda en els moments desastrosos, diguem, encara que sigui ineficient, doncs no s'ha d'aturar, no es pot aturar, no tenim alternativa que enviar aigua a una zona de terratrèmol o d'huracans, perquè si no la gent es mora, encara que sapiguem que la major part d'aquesta aigua doncs acaba sent robada per les elites locals o per alguna facció de la policia, que sovint passa, no podem evitar. En canvi, l'ajuda al desenvolupament sí que la podem redissenyar. I jo del que parlava, que l'ajuda no funciona, el que parlo o que molts economistes parlem, ens referim a l'ajuda al desenvolupament, que quan anem als països a pontificar sobre com han de fer les coses, doncs no acaba de funcionar. I no acaba de funcionar per dues raons. Una, perquè no en tenim ni idea. No en tenim ni idea per què passen les coses. Per exemple, la mateixa política industrial que tothom diu que va ser tan fantàstica per Corea del Sud, que ha generat empreses, sí, com Samsung o com LG, etcètera, dius, els coreans sí que ho van fer bé. Aquests van ser assessorats per uns professors de Harvard, que els van ajudar en els anys 50 i 60, just després de la guerra de Corea, doncs a fer el que van fer. I tothom celebra que hagi funcionat. Doncs bé, els mateixos professors i les mateixes polítiques es van implementar a Ghana, a l'Àfrica. I allà va ser un desastre monumental. I quan un es pregunta per què una cosa que funciona en un país com és Corea o la implementes en un altre país, que és Ghana, allò ja no funciona. I la veritat és que no ho sabem. O sigui, no sabem prou dels mecanismes que fan que les coses funcionin o no funcionin. Per què? Doncs perquè l'economia no és una ciència exacta, sinó que hi ha factors culturals, cofactors històrics.
No? La cultura de la gent de Ghana és diferent de la de Corea. I, per tant, si tu apliques una norma que els coreans la segueixen militarment, doncs els ghanesos doncs no la seguiran. Per què? Doncs mira, perquè són així, perquè tenen una cultura diferent. I, per tant, exportar, diguem, la idea d'una cosa que ha funcionat en un país, exportar-la en un altre país, normalment no funciona. Un altre exemple el tenim a fa poc, quan els Estats Units van intentar imposar per la força la democràcia a l'Iraq. Què va passar? Un desastre. Una cosa que funciona perfectament als Estats Units, que funciona perfectament alguns països d'Europa, encara que alguns d'ells, diguem, la democràcia estigui retrocedint de manera alarmant, però el que funciona en uns països ho intentes imposar per la força a l'Iraq i no funciona. I aleshores, quan els europeus anem, o els nord-americans anem a l'Àfrica a pontificar i a dir, escolta'm, el que necessiteu és fer això, això, això i això, perquè això el diuen els nostres estudis, això és el que ha funcionat a la Xina, o el que ha funcionat a Corea, o el que va funcionar a Suècia a finals del segle XIX, això és una aberració. Això és el que hem intentat des de l'any 1945, des que es va acabar la Guerra Mundial i vam crear institucions dedicades exclusivament a això, com per exemple el Banc Mundial, el Fons Monetari o les Nacions Unides, doncs des de llavors hem dilapidat 2 bilions d'euros, 2 bilions, bilions europeus, no americans, sí, sí. Bilions d'euros, i els resultats han estat desastrosos. I per tant, diguem, com a economista, jo demano a la resta d'economistes que siguem una mica més humils, una mica més modestos, i que reconeixem que hi ha moltes coses que no sabem i que anar a pontificar a països pobres sobre com s'han de fer les coses sovint acaba en desastres. I el mateix passa amb les ONGs, que no formen part del mateix sistema, el Banc Mundial, el sistema d'ajuda oficial del Banc Mundial, la ONU, etc, però que són institucions privades que també es pensen que saben com es fan les coses i no ho saben, i al final actuen com a lobbies. Fixa't que la reacció inicial d'Oxfam no va ser la de dir, escolta'm, els nostres treballadors han contractat prostitutes, diguem, que és una cosa el més miserable del món. Diguem, vas a un lloc que la gent se li acaba de perdre la família, no té res, un desastre, i tu vas i t'aprofites d'aquelles dones perquè per 4 duros venen el seu cos en aquelles circumstàncies. No és una lliure elecció entre adults. I dius, escolta'm, si la dona és adulta i vol fer el que vulgui amb el seu cos, jo no tinc res a dir. Però en aquelles circumstàncies la dona no és lliure per triar. I per tant, que siguin els membres d'una ONG que passin aquesta cosa, em sembla espantós, però encara més espantós em sembla que els directius d'Oxfam, que ho sabien, perquè aquí a Anglaterra ja ho han dit, que ja ho sabien, i doncs no van dir res.
Sí, sí.
Molt sovint critiquem a l'Església perquè, diguem, el papa amaga que algun bisbe o algun capellà ha fet A o B o C, doncs escolta'm, aquí va fer el mateix. Aquí el que havia d'haver fet Oxfam, si realment troba aquest tipus d'actuacions horrorós, el que hauria d'haver fet és denunciar-ho a la policia immediatament, encara que això els hi costés una mica de reputació.
Ha sigut molt pitjor ara.
Exacte, però des del punt de vista per Oxfam, d'imatge per Oxfam, serà pitjor.
Clar,
però
això,
des del punt de vista ètic,
escolta,
per què no podeu amagar? Perquè llavors jo per què us haig de donar diners a vosaltres perquè ajudeu els pobres si al final no sabeu si els vostres treballadors s'ho gasten en prostitutes o què? O sigui, com us haig de donar jo diners? M'entens? Per tant, diguem, el fer del lobby per protegir aquest tipus d'actuacions a mi em sembla una cosa espantosa, i de fet aquí, no sé a Espanya què està passant, però aquí a Anglaterra, que és on hi ha la base d'Oxfam, han perdut milers i milers de donants que ja han dit que deixen de col·laborar amb Oxfam, perquè, diguem, no pel senyor, és que hi hagi un senyor que, escolta'm, que està boig i que fa aquestes coses, doncs mira, però que la institució en el seu conjunt hagi protegit el senyor o no hagi avisat a la policia de que els seus treballadors feien aquestes coses, a mi em sembla que ja és anar una mica massa lluny.
Professor Salamartín, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Xavi Sali. Martín, avui des de Manchester. 3 minuts i parlarem d'un cas com un cabàs. La història increïble d'una tenista que ho va tenir tot i que ara, a dia d'avui, sembla que poca cosa té. Arantxa Sánchez Vicario.
RAC 1 amb Toni Clapés.
Sí, sí que vull. Vull tenir sempre disponible un bon equip d'advocats. Vull tenir un servei telefònic d'assistència jurídica il·limitat. Vull experts que defensin els meus drets com a consumidor i com a ciutadà. Vull ARAC. ARAC, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a ARAC.es al 992 20 95 o consulta el teu mediador.